Es pot anar a un festival i guanyar un premi, 2, 3, 4, 5, 6 ja deu ser més difícil, 10 més, 15 més, 20 ja deu costar bastant, 25 ja deu ser per, vaja, per marcar-ho en algun lloc o altre, i 33, doncs bé, per arribar a casa i dir, com ha anat això? Mira, mira, 33. I aleshores que a casa facin una festa i diguin, vaja, els de casa sortim al carrer a celebrar-ho. Loleta Vilalta, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Esclar, anar a un concurs nacional i tornar amb 33 reconeixements.
És un gran reconeixement per una joventut que aposta per a l'estudi en el col·legi i amb la dansa, que és la cultura, i un futur diferent a altres nens que potser més desfavorits no poden estar en el seu lloc.
Avui que ens crida molt l'atenció perquè els diaris parlen que a Brasil la dansa serà una assignatura que s'impartirà a les escoles.
Seria molt important que s'impartís a les escoles, però que en les escoles qui les impartissin fossin professionals, no fossin gent jove que distorsiona el que és la nostra professió.
Mm-hmm. Aquesta companyia va néixer a casa teva.
Va néixer com la primera companyia que es deia Ciclos, i això era pels anys 81, i que va tindre un gran èxit i la volien portar fora de Sitges, un empresari, però els pares van decidir que no. I actualment aquesta companyia ve donada perquè la meva filla, sentint-me parlar de la companyia, mm-hmm. i ella en aquella època era bebè dintre de l'escola, doncs em va apretar i em va dir, mama, tornem-ho a fer, que tu et feia molta il·lusió la companyia, cosa que em va espantar, perquè a certa edat t'espanta. I dius, això és molta feina, és molt sacrifici...
Però és que la mama no deu haver perdut la il·lusió.
Però la mama no, perquè 43 anys que estic a Sitges, encara tinc la mateixa il·lusió. Però la il·lusió te la dona, pues, gent, crios, que estan amb aquestes ganes de treballar. Aquestes ganes de treballar. I el que t'aporta també és la il·lusió de la teva filla de dir anem endavant amb això que ens agrada.
Mm-hmm.
I tinguent un equip, que això és per mi molt important, un equip de professionals fantàstics, que un d'ells és Williams Castro, que ha sigut un gran bailarín, un gran treballador, una persona honesta amb la seva feina, i Jerónimo Forteza, que no pot estar en aquest moment aquí perquè ell encara forma part d'una companyia i es deu a la seva companyia els dematins, doncs són dos persones fantàstiques que van començar la companyia. I actualment tenim a Laura López Osornio, una gran mestra, una persona que estima tant com nosaltres la dansa i és una gran professional, i el que he pogut aconseguir és tindre persones que estimen la seva professió i són honestes amb ella.
Un apunt abans de parlar amb elles... Els pares han canviat amb els anys? Si ara alguns pares se'ls digués mira, el fill o la filla potser aniran a treballar o vaja, o es passaran tota la seva carrera professional a fora perquè aquí hi ha les possibilitats que hi ha, els pares ho poden acceptar millor?
Ho accepten millor, primera perquè el low cost dels avions és propici.
Entesos?
I els tenen a prop.
Segona, perquè no és una despesa tan important.
I la tecnologia cada dia es veu. De fet, en tenim bailarins a fora i amb companyies importants que són també d'aquí, de Sitges, han nascut aquí, que no estan treballant en companyies petites, sinó que estan treballant en companyies importants. I què volem? Doncs que els nens que estiguin a l'escola tinguin aquesta possibilitat de ballar, o no, sinó que tinguin una formació cultural, d'esforç, de ganes, de tesón, no sé com es diu en català.
Tenacitat. Disciplina.
Disciplina, la disciplina és la base de tot, i el ballet és una disciplina, que no vol dir disciplinari, que molta gent confon les coses.
Vanessa Salrac, bon dia.
Bon dia.
T'has espantada?
Una mica.
No, parlarem d'alguna cosa que val molt la pena, no?
Sí, sí, tant.
Perquè aquesta història que explicava la Lolita, és així? Com ha anat
sí,
això?
Sí, és així.
És així?
Jo vaig animar la meva mare per tornar a crear una companyia juvenil de dansa aquí a Sitges i, bueno, em feia molta il·lusió perquè, bueno, jo també he estudiat dansa, encara que, bueno, vaig deixar la dansa per fer una carrera universitària, després preparar el meu postgrau, etc.
És a dir, t'has dedicat a una altra cosa?
M'he dedicat totalment a la producció d'espectacles.
D'acord.
Llavors,
que d'alguna forma o una altra...
D'alguna forma, pues, vincula la companyia amb... amb la meva carrera. I,
qui, bueno, qui tenia més il·lusió, tu o la mare?
Bé, jo vaig ser mare, llavors vaig tindre que deixar la meva professió perquè era viatjar molt i estar sempre fora de casa i vaig començar a treballar a l'escola i se'm quedava petit. Jo necessitava fer producció i d'alguna manera era com apoyar la meva mare però sí, també poder seguir la meva professió des de casa.
D'acord.
I així va ser com, bueno, vaig...
I en la creació d'aquesta companyia hi has posat, hi posaves més il·lusió tu que la mare de bon principi?
Diferent.
Diferent.
Diferent, totalment diferent.
Quants anys fa d'això?
Vam començar el novembre del 2012.
I en quatre anys ha passat tot
anys,
això?
Tres anys i mig hem aconseguit 102 premis en concursos nacionals.
102?
102 en total.
102. Esclar, a la Vanessa no li podem dir tu quan tornes a casa, perquè esclar, tornes a casa d'algú que ja sap què és això de la dansa, no? Però segurament a qualsevol persona que li diguin que una companyia en 3 anys i mig ha rebut 102 reconeixements,
sí, sí,
suposo que és clar, que no sé si és molt normal això, o poc normal, o què és això?
Home, no és molt normal,
la no és molt normal, no?
No, no és molt normal.
Per què? Per què creus que ha passat això?
Aviam, els ballarins de la companyia, a part de que estan treballant amb grans professionals, o sigui, no estan treballant amb nois que han estat estudiant en una escola de dansa i de repente es posen a coreografiar o a donar classes, són ballarins, han sigut ballarins importants, com per exemple William Castro, que el tenim aquí, ha sigut primer ballarí del Ballet Nacional de Cuba, ha ballat amb Alicia Alonso, ha estat a les companyies internacionals més importants, i a part té la seva pròpia companyia professional, treballar amb mestres del nivell, pues, i amb nois que creuen en la dansa, pues, deriva a que surtin grans coses.
Uh-huh.
Llavors, jo crec que la base està aquí.
Williams, buenos días.
Buenos días.
Tot el món habla de ti.
Bueno.
Bueno, bueno.
Hay que trabajar, ahí seguimos.
Hay que trabajar.
Sí.
Williams Castro és cubà.
Exacto.
Va néixer
a Pinar del Río, Cuba, en el año 73.
En el año 73.
Ay, me he dicho.
Y yo no sé si en el año 73 en Cuba la danza era como la danza aquí en el año 73, pero si uno quería dedicarse a la danza en el año 73 en Cuba lo tenía fácil, medio fácil, ¿cómo lo tenía?
A ver, hay una realidad que en Cuba la danza ha sido siempre muy apoyada por el gobierno, muy apoyada, entonces hay una... O sea, ser bailarín en Cuba es como ser una persona respetada, es una élite.
Es un estatus.
Sí, exactamente, es un estatus importante, importante. Entonces, es, cuando yo comencé a estudiar en Cuba, no era tan fácil como ahora, porque existían muchos tabús también. O sea, que la gente piensa, un bailarín es gay, mm-hmm, en fin, todas esas tonterías
esos tópicos que caen sobre la profesión.
Entonces, bueno, en Cuba se hizo un trabajo muy importante de base para erradicar todos esos tópicos, de información sobre todo. Se llevó la danza hasta al campo, a los lugares más remotos. Bailarines de Ballet Nacional de Cuba, nos fuimos a esos sitios a bailar en la tierra, delante de esas personas, sí, y se les hizo un proceso informativo que se les explicó cada detalle de la danza clásica. Entonces se hizo una información muy grande durante dentro de todo el país, y esto ayudó a que ahora todo el mundo quiera ser bailarín en Cuba.
O sea, se creó una tradición.
Sí, es como aquí el Barça y el fútbol, exactamente igual.
¿Sí?
Sí, exactamente igual, en, ¿sí?, Cuba es así.
En Cuba es así. En tu casa había, no sé, alguien predispuesto al mundo de la danza?
No, al contrario, cuando mi padre le dijeron la primera vez que su hijo iba a ser bailarín, el bigote le hizo hacia arriba y bueno, aquello fue tremendo.
Ajá.
Pero se hizo el proceso informativo también con mi familia, conmigo, con todos, se nos explicó que realmente... era una carrera muy bonita, muy rica, y luego cuando conocimos a los bailarines de verdad, bailarines clásicos en, sí, persona, fue cuando ves personas que se convierten en ídolos luego, y eso te lleva pues a luchar, a trabajar, a sacrificarte y a tirar adelante.
El referente del Ballet Nacional de Cuba era la danza clásica,
sí,
que todos conocemos de los, sí, de los teatros rusos.
Sí. Siempre ha sido ese, es como llegar a la élite.
¿Continúa siendo ese?
Continúa siendo ese.
¿Quién es Alicia Alonso?
Alicia Alonso es una diva de la danza mundial, una persona con la voluntad más grande que yo he visto sobre la faz de la Tierra, una persona con que ha tenido problemas físicos muy serios, entre ellos que se ha quedado ciega desde joven y así todo, ha seguido bailando hasta los... Yo bailé con ella hasta ya tenía unos 76 años más o menos. Y estábamos haciendo un paso a dos en uno de los festivales más importantes de la danza del mundo por las Naciones Unidas en San Francisco. Y ella seguía bailando. Claro, o sea, era una responsabilidad muy grande, pero me ayudó mucho a madurar y a crecer como artista.
¿Cómo se llega al Ballet Nacional de Cuba?
Pues con muchísimo trabajo porque, como te decía antes, en Cuba la danza hay como una afición muy grande, hay muchos bailarines y muy buenos, entonces hay que trabajar muy duro para llegar, muy duro, muy duro.
La vida de un bailarín pasa por ser en algún momento el propietario de una compañía, el director de una compañía, un
Es
coreógrafo.
difícil, es difícil. Aquí estamos luchando. Yo lucho muchísimo con mi compañía. Ahora mismo acabamos de estrenar en
Sí.
Barcelona a Carmen y otras piezas. Pero también con ellos, igual, estamos luchando para sacar adelante proyectos y para nuestra mochila que llevamos encima de digamos, sabiduría o de experiencia, transmitirla a ellos y que ellos pues generen todo esto que estamos hablando ahora anteriormente de los. Todos estos premios que estamos ganando.
De acuerdo. Marchaste del Ballet Nacional de Cuba por...
Por cuestiones artísticas. O sea, en el Ballet Nacional de Cuba, después de 10 años, ya lo había bailado todo, absolutamente todo.
Todo es todo
Lo
el
que re
repertorio
sí, el repertorio del Ballet Nacional de
de
Cuba.
Cuba.
Pero había una parte de mi carrera que necesitaba nutrirse de otro tipo de movimiento. Yo también siempre tuve inquietudes creativas,
Sí.
de crear, no sé, pensar en moverme diferente. Y eso era muy complicado allí por la manera en que está estructurado todo. Entonces, pues decidí venir a Europa y he podido trabajar con los más grandes en Europa. Entonces, toda esa parte logré conseguirla y ahora todo eso lo estoy transmitiendo a
Hay
los nuevos.
una forma muy diferente de concebir la profesión o la danza, en el fondo, es igual en todas partes, en la forma de concebirla y
Yo
de trabajarla de...
pienso que es igual, lo que falta es la información, yo creo. Pienso que es igual, la danza es la danza y la danza hace muchos años que está, pero hay un trabajo y hay una base que es dura porque es muy física. O sea, ser bailarín clásico es muy complicado porque es un trabajo muscular muy fuerte, somos deportistas de alto rendimiento y
Esto
claro,
no se puede obviar, ¿no?
no, para nada, esto es esencial.
Quien quiera eso, que pase por esto.
Exacto, y luego hay una parte mental también que influye, que hay que tener esa fortaleza mental para aguantar ese esfuerzo físico y ese esfuerzo que también hacen estos niños con sus exámenes en el colegio, de horas y horas y horas estudiando y luego ven a bailar y rinde. Entonces, cuesta, pero es más informativo. Yo creo, pienso que hay programas que han desvirtuado un poco, programas televisivos,
Sí.
que han desvirtuado un poco lo que es la formación de un bailarín clásico o de un bailarín en general.
Vaya, que
O
hay
sea,
programas que han deslumbrado,
exactamente,
¿sí?
exactamente, sí.
En
Sí,
catalán que en diem en lluernà, hay gente que se ha deslumbrado, que se ha pensado que esto es como, vaya, como las
A
series de
ver, sí,
televisión.
yo creo que lo ideal sería que se haga realmente algún día un seguimiento de lo que hacen ellos durante todo el día. Cuando vienen a ensayar con nosotros ahí a la sala, o cuando están en el colegio ahí también, o estudiando, cuando llegan a casa después de haber ensayado con los dolores musculares de las agujetas y todo eso, para que sepan lo que es realmente la carrera de un bailarín y lo respeten un poco
De
más.
acuerdo, dos preguntas más antes de saludar a Carlota. ¿Un bailarín entiende al director de la compañía cuando le toca ejercer este papel?
Hay que hacerse entender, eso es una cuestión pedagógica, y ahí estoy totalmente de acuerdo en lo que dice la directora Lolita. O sea, no puede haber cualquier persona enseñando danza.
¿No?
No. O sea, hay unos requisitos, hay una experiencia, hay unos conocimientos que hay que tener para transmitirlos bien a estas jóvenes bailarines que son el futuro. No debe caer en saco roto y no debemos ser irresponsables en ese sentido.
De acuerdo, o sea que uno puede motivar o traumatizar, depende de
Sí,
lo que haga,
o lesionar.
o lesionar.
También. Sí.
¿Aterrizaste en Sitges cuándo?
2012, pero nos conocimos antes, nos conocimos en un concurso que organizó Lolita en Sitges, que fue la primera vez que nos cruzamos cara a cara y nos conocimos realmente on stage, en el escenario. Me vio trabajando y 2009, mira, me dice Vanessa ahora, en el 2009. Nos conocimos trabajando,
¿Y
hubo como un flechazo
qué
en ese
pasó? ¿Sí?
momento y aquí
Y
seguimos
aquí seguimos.
después de tantos años.
Carlota, bon dia.
Bon dia.
La Carlota Marqueta té 13 anys.
Sí, així
Quan vas començar el món de la dansa?
Pues vaig començar des que era petita, des que tenia 3 anys.
3 anys?
Sí. I bueno, pues...
T'agradava ballar?
Sí, m'agradava molt.
T'ha agradat sempre ballar?
Molt.
Mai t'ha semblat que la dansa fos una disciplina, una obligació?
No.
No.
O sigui, quan ets petita no, però a la mesura que et fas ben gran, les coses es compliquen una mica i tens que posar disciplina a la teva part i en tu mateixa saber que pots fer-ho.
Uh-huh. És a dir, proposar-te fer-ho.
Sí.
I suposo que la satisfacció d'haver-ho aconseguit quan arriba el moment, no?
Sí.
Quan vas entrar a la companyia?
Pues quan va néixer.
Quan va començar?
Sí,
només de...
vaig fer l'audició i vaig entrar.
D'acord. Sou molts de la teva edat? O moltes?
Bueno, som un grup de...
Vinga, Vanessa, apunta, sense por. Són un grup 30, de...
30 ballarins, 18 d'ells són de Sitges, hi ha representació de Cardona, de Vic, de Manresa, de Sant Cugat, de Berga, de Gavà, de Reus... Sí, sí.
I de Cardona baixen aquí?
Venen cada dissabte aquí a assajar, s'aixequen super aviat pel dematí i venen a passar tot el dia amb nosaltres per treballar.
Clar, estem en allò de sempre. S'ha de tenir molta vocació per venir, sí, de Cardona. A veure, ja ho sé que Cardona, però jo de dir cada dissabte, agafo un cotxe, vinc cap aquí, vinga, fem...
Sí, a part començar, o sigui, aquests nois el que fan és passar una audició, que és una prova,
sí,
i realment si arribes en aquesta prova és perquè realment tu vols ballar i vols més escenaris, vols participar en concursos, vols fer altres coses, no? A part d'estar a la teva escola, perquè sí que és obligatori estar en una escola de dansa qualsevol.
Entesos.
Si no són només ballarins,
dir,
de Sitges...
Tots aquests nois que venen d'escoles de dansa...
Correcte, correcte. Ah. Majoritàriament són de Sitges, però venen d'altres escoles de dansa de Catalunya.
Escoles que tenen una metodologia particular cadascuna, Lolita, o...
El mètode de la dansa és universal.
És universal.
Sí, és universal.
D'acord, per tant és fàcil d'encaixar-ho tot, no?
Un estil de braços o d'inclinacions diferents, però uh-huh, la base és universal.
D'acord. En Williams porta la companyia.
Lolita i Williams.
I Williams. Molt bé. Són, no sé si dir també, dues maneres de treballar que s'han... Sí?
L'assemblatge és...
Ho dic perquè cadascú suposo que n'ha tret coses de l'altre.
Evidentment. El treball, quan realment es fa amb professionals, no tens cap problema, perquè sempre arribes al consens de per què de les coses
surt
hi ha el
sol,
respecte.
No?
Uh-huh. Hi ha una cosa que es diu respecte entre professionals que no succeeix amb persones que no són professionals.
Uh-huh. Què has trobat tu en ell i què ha trobat ell en Lola Vilalta?
Jo he trobat un gran treballador, un gran home que estima a la dansa. I com he dit, no solament ell, sinó el Jerónimo, que és molt més jove que nosaltres, hem arribat, i la Laura, que està entremig de nosaltres,
uh-huh,
que ens acoplem i quan decidim conjuntament,
mm-hmm,
i ens adaptem i ens respectem les maneres de pensar.
I agafeu aquests 30 ballarins i ballarines que venen d'una selecció, com deia ja la Vanessa, i a partir d'aquí què? Es busca un repertori? Què se suposa que es pot fer amb una companyia així?
A partir d'aquí los metemos todos al molde. Directamente. Y yo empiezo a moldearlos como
sí
puedo y empezamos a trabajar. El trabajo es...
Esta expresión que es tan
sí
fácil de explicar, los moldeo.
Sí.
Pero esto supongo que quiere decir muchas cosas a la vez.
Quiere,
¿no?,
decir muchas cosas, sí. Yo tengo un estilo característico que he estado buscando, un estilo porque tengo la suerte de haber sido durante muchos años bailarín clásico, tengo una base clásica
sí
muy sola de una escuela sí cubana muy sólida, y luego la segunda parte de mi carrera, volviendo un poco atrás, pues bailé mucho contemporáneo y ahora soy creador. Entonces, toda esa experiencia que yo he tenido como artista, como bailarín, pues he logrado, no solo eso, sino también haber trabajado con grandísimos coreógrafos de toda esta parte de Europa, me ha nutrido para crear a mí también mi propio movimiento. Entonces, todo eso yo tengo que saberlo transmitir a ellos, que es lo más importante. No es cómo me mueva yo, sino cómo se muevan ellos después, uh-huh. porque es mi reflejo en el escenario.
Porque, Carlota, aquesta és la teva primera companyia de dansa.
Sí.
Sí. I és clar, quan et fiques dins d'una companyia de dansa, què passa? En què es diferencia tot? Quan estàs dins d'un grup i, bueno, ara hem de ballar això, ara hem de ballar una altra cosa, ara què?
Pues, treballar en grup, fer noves amistats i poder anar a concursos i guanyar després d'haver-te esforçat i haver treballat.
Era una il·lusió per tu?
Sí, sí. A mi sí.
Per tu sí. Ballar coses què? Diferents, noves, fer coses diferents?
Una mica de tot.
Una mica de tot.
Sí.
Què t'agradava ballar o què t'agrada ballar?
Bueno, faig clàssic, un estil que és neoclàssic i contemporani.
D'acord. Què és el neoclàssico?
Pues es una mezcla un poco
Porque,
entre...
Vamos también por el tópico. Sí. El clàssico vamos a considerar que todos ya lo tenemos mucho en,
sí,
en mente.
Sí,
¿eh?
Sí.
El neoclásico.
El neoclásico es la base clásica con incorporando movimientos un poco más contemporáneos, un poco fuera de la estructura del clásico, rompiendo un poco... digamos un poco la rigidez, uh-huh. sí, los moldes,
d'acord,
los moldes.
D'acord. I el contemporani suposo que no
el
cal dir-ho,
eh? Contemporani.
D'acord. Sí, sí. Quin t'agrada més dels tres?
Són diferents. Sí. I
amb algun et sents més còmode que en d'altres o et ve més de gust?
Bueno, depèn, no sé, una mica més el nomi amb el contemporani perquè és així com més suelto.
Uh-huh. Més lliure.
Sí. Eh? I el clàssic també t'ha d'agradar per fer-lo. Però també està bé.
D'acord. Tothom ha de passar pel clàssic?
Sí.
Base.
Carai, quin sí. Això és com allò, com el pintor que diu, tothom ha de dibuixar. Tothom ha de passar pel clàssic.
Afirmativo.
Sí. I no hi ha discussió.
No.
No. Igual que la pintura, igual que la música.
Per què?
Si no passes pel solfeig...
Perquè
no.
Si no ho fas A, B, C, D, E, F, G, i endavant, i vas construint frases, i vas augmentant els teus coneixements, és impossible fer res. O sigui, un bailarín de clàssic puc fer tot, i un bailarín que només ha fet una tècnica de contemporani mai podrà pujar a unes puntes decentament. S'ha de fer la base. I sobretot a l'edat jove s'ha de tindre.
És el que anava a preguntar.
No podem anar a la universitat sense anar als escolapis, per exemple.
Hi ha una edat per fer això, eh?
Esclar.
Hi ha una edat per fer això. A qui li passi el tren... Li costarà bastant. Ha passat.
Sí, ha passat.
Aquesta és una veritat, diguem-ne, establerta i instituïda a totes les escoles de...
A tot arreu.
D'acord. Com es planteja un repertori per a aquesta companyia? I a partir de què? Bé, teniu aquests...
Crec que William ho ha expressat, no? Que primer s'ha de moldejar i després el creador veu les possibilitats de cada grup. Però jo prefereixo que t'ho expliqui ell.
Doncs vinga.
Que és la seva feina.
Vinga.
Pues,
aquests 30 bueno, ballarins es reparteixen en grups
sí, en categories,
categories?
Depende de les edades i,
quants grups, Williams?
Depende.
Quatre grups s'apunta la Vanessa,
sí.
Canta Vanessa.
Tenim la categoria Kids, que són bebès pràcticament, que
sí.
Són nens de 5 i 6 anys.
D'acord.
I algun de 7. Després tenim la categoria Infantil, després la Juvenil, la Presenior i la Senior.
D'acord. Aquestes són les quatre categories.
Les categories. Luego en aquestes categories jo hago muchos grupos, depèn de les coreografies que monte.
Ajá.
Pueden ser tríos, dúos, grupos, solos, pasos a dos, de todo. Pero bueno, todo parte de una base donde, que yo le llamo ese molde, donde empezamos a coger el movimiento hacia donde vamos a ir, la manera de trabajar, y a partir de ahí, pues empiezo a sacarlos a cada uno dependiendo de lo que yo quiera trabajar con cada uno de ellos.
¿Qué se puede pedir o qué se puede exigir, con todos los matices de la expresión, a unos chicos de 3 años, a unos chicos de 6 o a unos de 14
pues
o 15
muchos nos
o 16.
Sorprenderíamos con lo que pueden hacer.
¿Sí?
Sí, porque a veces yo creo que no somos capaces de darnos cuenta de las capacidades que tienen esos niños tan pequeños. Y se pueden hacer coreografías muy bonitas, pueden hacer incluso llegar a hacer pasos técnicos que dicen, pero madre mía, estos niños de dónde han salido, ha sido simplemente el saberlos guiar, darles una correcta formación para que logren hacer esa determinada coreografía. Y luego vienen todos estos premios. O sea, realmente pueden hacer mucho más de lo que hacen estos niños. O sea, no creo que, creo que los subvaloramos un poco.
Ahora que veo, podríamos extrapolar. Todos podemos hacer más de lo que...
Exacto.
¿Sí?
Sí.
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 Carai, quin, sí. Aquí, sí, sí. No, aquí no hi ha escapatòria, eh?
No.
Aquí no hi ha escapatòria. Has sentit també, a vegades, Carlota, aquesta pressió? Sempre es pot fer més del que
sí.
Es fa?
Sí, sí, sempre pots esforçar-te més tu mateixa a ballar. I, bueno.
I això suposo que és una carrera d'esforços, no?
Sí, sí, sí.
Sempre esforçant-se, sempre esforçant-se,
sí.
Sempre esforçant-se. Vols dedicar això?
Bueno... No, encara no ho tinc
encara
clar.
Encara no ho tens clar.
No, encara no tinc clar.
És lògic?
És lògic, és lògic. Ells, des de molt petits, veuen el tarannà de la dansa, el tarannà de la vida.
Que sap, el Carlota porta 10 anys.
Clar.
Si em diu que va començar als 3,
sí.
En porta 10 ja.
Sí, era un bebè. Un bebè. I lo fantàstic, i lo fantàstic que ha apuntat el William, de que ens sorprendríem de lo que pot fer un nen petit. Jo no he cregut mai que un nen potser no sabré expressar-ho d'una manera
està
fantàstica
trobant, està trobant les paraules per,
sí,
dir,
sí,
per dir que ningú es pensi
nen,
que estigui
un nen és un nen però té un cervell, té un cervell i aquest cervell és un cervell humà que ja té uns coneixements i, un, i unes arrels bàsiques com humà. Si tu li saps treure es tractar tot allò que té a l'humà des de petit, i si no mirem tots aquests refugiats com ho estan passant,
sí.
I el que arriben a fer, la immensitat de les possibilitats humanes no són la que ens donen de vegades, no són, llavors perdem molts talents
com
i
si
moltes
que fessis
coses...
aquest missatge de dir no patiu, no patiu, que es pot demanar,
es pot demanar,
es pot demanar fer coses, una altra cosa és exigir, no,
exacte,
no cal forçar res,
no.
Però es pot vehicular aquesta motivació
total, total,
totalment,
total, totalment. Els nens són, són superintel·ligents, que puguin ser hiperactius, que es diu ara, o de vegades són perquè són més llestos que els altres i es cansen. Llavors l'altre és una mica més lent i llavors enreden. Però bueno, tu has de detectar això com a professional. Mm.
La Carlota s'ho està pensant, però, Williams, algunos ya o algunas tienen muy claro que se van a dedicar a esto o no?
Es difícil, porque lo normal es que... Bueno, hay niños que son muy sinceros como ella, por ejemplo,
sí.
Y se tiene sus dudas. Lo normal es que te digan, sí, yo sí, yo sí, pero claro, es una carrera difícil. Una carrera difícil, como cualquier carrera que te dediques para ser un profesional, como un futbolista, por ejemplo. O sea, requiere muchísimo esfuerzo, mucha concentración y bueno, mis hijos, yo tengo dos hijos que también son bailarines y lo están viviendo desde pequeño. Lo viven desde pequeño, o sea, el esfuerzo es tremendo, pero...
¿Ellos han nacido aquí?
Ellos han nacido en Cuba.
En Cuba.
Y han venido para acá.
De acuerdo.
Han venido para acá. Y entonces...
¿Aquí es más difícil que el año 73 en Cuba?
Aquí hay muchas facilidades. Demasiadas, yo creo.
Ay, pensaba, de cara, lo dirá. ¿Demasiadas?
Demasiadas. Sí, demasiadas cosas vamos a... No sé si me vais a entender. Demasiadas cosas creo que
distraen. No, es que me parece que te entendemos mucho.
Que distraen la atención de un niño que al encontrar esas distracciones pues no se centra en lo que tiene que estar centrado, creo yo.
Ajá.
Nosotros en Cuba no teníamos ni internet, ni teléfono, ni nada, absolutamente nada.
De acuerdo.
Comida ya ni hablamos.
Ajá, sí, sí.
Y
la danza era...
Sí, la danza, o sea, estábamos centrados en lo que íbamos a hacer.
De acuerdo, té part de raó.
Jo crec que total, la dispersió és el...
La dispersió.
La dispersió, un element d'aprenentatge, i segons Emilio Lledó, que és un gran filòsof, diu, com pot ser que a un nen se li digui quan va a l'escola, passa-t'ho bé, si va a estudiar. S'ho passarà quan hagi acabat l'estudi, el que se li ha de dir és esforça, treballa, concentra't, i llavors tu podràs passar bé.
Es crida l'atenció, eh? La setmana passada en Pitu Valera tenia en Dani Pujol, l'entrenador de futbol, i deia que ell notava... que no hi ha la implicació que hi havia anys enrere en les coses.
Total.
Exacte.
Que tothom exacte. Està més... Estem parlant de futbol, eh?
Sí.
És el mateix.
En els entrenaments...
És igual,
és igual.
En els entrenaments, en tot, és el mateix.
Sí.
Notes esta què? Esta facilidad de perder la atención y de...
Sí, mucho. Es una distracción. Incluso yo lo he vivido con mis hijos también. Siempre pongo el ejemplo porque me toca mucho más de cerca.
Ajá.
que mi hijo vino a tener teléfono, tiene 16 años, vino a tener teléfono hace 2 años. No, perdón, hace un año fue que vino a tener un teléfono.
De acuerdo.
Un teléfono.
Y o ya sea que por...
Papá, papá, un teléfono, por favor.
Por militancia de su padre.
Sí, no, digamos que más que nada para que se centraran en lo que tenía que ser.
De acuerdo. I en canvi, suposo que tant la Lolita com en Williams, com la Vanessa, com tots els que us dediqueu al món de la dansa, assenyalareu que tenir una, no sé si dir una vocació, una concentració, ordena el cap, ordena la vida.
Totalment.
Sí, és complicat també, perquè, per exemple, vas per la calle i nadie te mira la cara. Entras al metro, nadie te mira la cara. Las personas, cada uno está dentro de su teléfono. Entonces son, incluso son 3 personas a la vez, porque la persona que conoces, la que es en el Facebook y la que es en el WhatsApp, es complicado.
Vaya, que Alicia Alonso era ciega, pero todos somos ciegos.
Sí.
Viendo, muchas veces.
Exactamente. Entonces eso nos distrae un poco, la tanta tecnología nos saca un poco de lo que realmente debemos hacer, que es estar más con las personas, hablar más con las personas, mirarnos y entendernos cara a cara, no a través de un teléfono.
¿Cuándo llega el primer concurso, el primer repte de la Tour Jove Ballet? ¿Quan arriba?
Uf, tinc a mirar-ho,
Ho has de mirar, no passa res, Vanessa.
El primer concurs que vam participar va ser el 2014, que va ser el primer concurs nacional de dansa Balsaf Nijinsky de Huesca.
D'acord. Com s'arriba a un concurs i suposo que amb uns certs nervis de veure quin paper farà la companyia i com t'has preparat, etc etc. Suposo com una expectació enorme, no?
Hay un proceso que es, por ejemplo, los primeros meses son muy intensos. Son los primeros meses, periodo total de creación. Después de ese periodo de creación viene el periodo de limpieza de esa creación. O sea, todos esos movimientos, esas coreografías que se han montado, hay que pulirlas. El periodo del vestuario, de la música, o sea, es un conjunto de cosas que tienen que ir todo a la par. Pero va por etapas. Entonces, los primeros meses son, digamos, súper intensivos, y para el mes de febrero más o menos, cuando viene, está todo listo más o menos para ir a una competición, ir a un sitio donde te vas a encontrar con gente que no conoces de nada.
Es fácil caer en la tentación de saturarse de todo, que todo el mundo acabe muy muy cansado de todo, de ensayos, de
Nos ha pasado.
Nunca os ha pasado.
Nunca nos ha pasado. Al contrario.
Al contrario. Más.
Sí, nos faltan espacios, nos faltan sitios para ir a bailar, necesitamos más movimiento, porque yo creo que ellos también los pedirían, porque todo ese esfuerzo que hicimos al principio, lo que queremos es soltarlo, lo que queremos ponerlo en el escenario. Queremos ponerlo en una sala donde la gente... Ese trabajo que yo pude hacer en Cuba, por ejemplo, si se hiciera aquí sería fantástico y no hubiese tantas dudas o tantas incógnitas sobre lo que es la formación de un bailarín.
Espais per ballar.
Sí.
Espais per ballar, espais per assajar, és molt complicat. I jo apuntaria que hi ha molts nens i nenes que volen estar dintre de la companyia i per causes econòmiques familiars no es poden permetre el luxe, perquè clar, evidentment, nosaltres, o sigui, els diners que ells paguen a la mensualitat per estar dintre de la companyia el fem servir per pagar els mestres, perquè evidentment els professionals s'han de pagar, i després pel lloguer d'una sala, perdó, 3 sales que tenim llogades.
D'acord.
Vam començar a l'Institut del Teatre, que llogàvem les sales per hores, i ara seguim llogant les sales per hores a l'Institut of the Arts. Llavors, clar, nosaltres a vegades també ens queixem de que potser aquí Sitges hi ha molts talents, molts nens que els agradaria poder estudiar dansa o poder estar dintre de la nostra companyia o de qualsevol altra companyia, i que realment no s'ho poden permetre. Jo moltes vegades dic és que em fa molta ràbia que aquí Sitges, amb la quantitat d'espais públics que hi ha, o la quantitat d'edificis buits, o de quantitat de teatres que no s'hi fa res, pues que podríem, no sé, cedir els espais per tal de que aquests nens, a lo millor pues, tindre nens becats, o potser els ballarins mateixos de Sitges que no tinguessin cap a aquesta quota tan alta per poder estar dintre de la companyia, o facilitats o en activitats que es facin dintre del poble, pues puguem nosaltres anar a ballar i que ells mostrin el seu treball.
Què es paga, Vanessa?
Depèn de cada categoria, entre 60 i 100 euros al mes, però clar, estan des de les 10 del matí fins a les 4:30 de la tarda.
D'acord.
I contínuament estan fent classes, tallers, preparacions de coreografies,
etc. Carlota, estudies?
Sí.
A quines hores? Esgarrapes hores?
Sí.
Esgarrapes hores?
Abans i després de classe, i bueno, a les hores del pati, a l'escola també, si tinc algun examen, i trec el temps.
En quin curs estàs?
Estic fent segon d'ESO.
Què t'agradaria fer?
Bueno, de gran m'agradaria estudiar Medicina.
Medicina? És una carrera dura.
Sí, ho sé.
Ho saps?
Sí.
Suposo que això ja no... Vaja, ja no et fa por, no? Que sigui una carrera dura. Acostumada com estàs a...
No, bueno.
A combinar tantes coses a la vegada?
Sí.
Més la medicina que la dansa?
Per igual, és que, bueno, com que la dansa sé el que és, ballo, la medicina encara no ho he provat mai, llavors no sé.
D'acord.
Com és.
En qualsevol cas ho plantejarem al revés, sense deixar mai la dansa.
Sí.
Així sí, eh?
Sí,
sense deixar
millor.
Mai la dansa, sigui com sigui, sense deixar mai la dansa.
Sí, millor.
Bé, s'arriba en aquesta quarta edició del concurs nacional de dansa Orbe 2016, que aquí suposo que hi havia una... Vaja, vull creure que hi ha... gent de tot arreu, companyies de tot arreu,
moltíssima persona,
moltíssima gent. Hi havia, es van presentar, no em vull equivocar, però crec que van ser 450 ballarins de centenars d'escoles de tot Espanya,
de tot Espanya
i d'Europa, perquè hi havia gent de Portugal, hi havia gent de tot arreu, igual que el Barça-Gigis i la Huesca, o sigui, no només d'Espanya, a Huesca hi havia 750 participants. I clar, és el que dèiem, no? Que portem el nom...
Hay que valorar lo que hemos hecho.
Per això.
Que portem el nom de Sitges a tot arreu i que a tot arreu ens coneixen, perquè ja vas a un concurs i bueno, els mateixos nois, els ballarins, no, els hi diuen, no? Diu, els de Tour, aquests són boníssims, sempre ho guanyen tot. I clar, és com que ja ens tenen por, allà on tenem, no? Llavors és com el que dèiem, no? Que ojalà les institucions fessin alguna cosa i que realment els apoyessin per poder ells seguir tirant endavant i que es poguessin seguir formant i que poguessin seguir disfrutant.
Esclar, vistos els resultats, no és difícil pensar que vosaltres éreu conscients de les possibilitats que podia tenir la companyia en aquest concurs, no?
Estem en el tercer any i això, com la vida, no té un stop. Perquè quan fas stop ja has plegat de viure. I és anar tirant endavant, ara hi ha una altra intenció de pujar a un altre nivell, tenim ja a portes pràcticament la nova temporada.
Aquest altre nivell què és?
Sortir fora.
Poder sortir fora.
Fora?
Per això,
fora, doncs,
Europa. O Estats Units, o...
Els Estats Units, sí.
O Cuba.
Que
tampoc...
Sí.
Però clar, tot això val diners, és el que dèiem, no? Que clar, nosaltres potser no tenim la possibilitat d'anar tant a fora, perquè els pares, doncs clar, evidentment, és una despesa econòmica d'hotel,
perquè de nou ho plantegem al revés, si fos per talent, la companyia podria anar fora sense cap problema?
Sense cap problema.
Sí? William, Solita, sí.
Sí.
Es podria anar fora amb absoluta dignitat, anant pel
totalment.
Món. D'acord. Ara és una qüestió de recursos, la que limita les possibilitats de la companyia.
Totalment.
D'una companyia que té 3 anys i mig.
Sí.
S'ha fet molt.
Això ho has viscut abans? No sé, en ciclos havies viscut una situació semblant?
Diferent, perquè abans això de sortir fora era... O sigui, anar a Saragossa era lluny, no?
Tota la raó.
Sí, és veritat.
Ho dic per si té vegades té un punt... Allò dels professionals que us dediqueu a això, i si la Lolita pensa, sí, ja sé com anirà. Començarem, això anirà molt bé, i això anirà molt bé, i anirem creixent, i arribarà un moment en què ens trobarem amb aquesta paret de les possibilitats econòmiques i els recursos per tirar endavant. I aleshores ens enfadarem tots una mica per veure que...
És... No crec, que per mi és com els ciclos que es deia la companyia d'abans, que sembla una premonició. És... poder trencar aquesta part...
Aquesta barrera.
Aquesta barrera que tenim per un procés més enllà.
Si per poder evolucionar, trencar, simplement.
Si podem trencar aquesta barrera que tenim a casa nostra, doncs tot és diferent. Tot és diferent. Hi ha un recurs que s'emplea pels alumnes, pels ballarins. Sí. Pels ballarins, perquè els demés estem en el mateix lloc i som els mateixos. I aquesta barrera s'ha de trencar, o el que es tindria que fer és trencar-la.
O sigui que esteu en un punt d'inflexió, esteu
sí,
just
clar.
En aquell...
Lluitant.
En aquell llindar de dir, va, fem un pas, però per fer aquest pas fan falta...
recursos. Sí.
Recursos.
Espai.
Espai. Espai. Sí, simplement espai. Necessitem sí. Quatre parets.
Les parets...
Lo demés ja ho posarem nosaltres, però quatre parets.
Voy a entrar un poquito yo en tècnica. A ver,
sí.
Todos estos premios que hemos ganado, estas coreografías que he creado para ellos, para la compañía,
sí.
Cuando hemos ido a bailar a sitios muy grandes. Entonces, ellos ahora se han desarrollado mucho, se mueven diferente, se desplazan mucho más, tienen muchas coreografías grupales, porque yo me gusta trabajar uh-huh. muchas coreografías grupales,
sí, sí.
Y nos cuesta la vida
que no se
trabajar
pueden...
en sitios que donde realmente se nos quedan pequeños, ¿vale? Para luego irnos a competir a un espacio enorme.
De acuerdo.
Como el Orbe. Era enorme aquel escenario. Pero ellos han desarrollado a la par una capacidad muy, muy, muy interesante de
flexibilidad, de adaptarse.
No, de acostumbrarse al espacio rápidamente.
De adaptarse a los espacios.
Exactamente,
¿no?
De adaptación al espacio. Una capacidad increíble porque llegan y prácticamente, claro, ahí nos pisamos el escenario.
Ajá.
Ellos llegaron directamente al escenario y venimos de bailar, de ensayar en una sala pequeña y de repente, ¡boom!, todo lo grande y miren todos los premios que ganaron. Que, o sea...
33.
Sí.
Amb el repte afegit, o sigui que qui vulgui agafar aquest, vaja, aquest repte que ha deixat la Vanessa, que ha deixat la Lolita, que ha deixat en Williams, que ha deixat la Carlota, recursos perquè la companyia Tour Jove Ballet pugui anar una miqueta més enllà. Lolita, gràcies, Vanessa, gràcies, Williams, gràcies, Carlota, gràcies.
Gràcies.
Sort en el futur, tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.